fem molts controls d'aquest tipus de vehicle, així que costa trobar encara una majoria d'ells que estiguin ja amb la placa de matrícula. Hi ha de tot, hi ha molta gent que no tenia constància que fos obligatori i hi ha molta gent que ens comenta també que ho han intentat i que han tingut problemes o no saben on trobar les dades.
Un mes i mig després d'haver entrat en vigor la nova regulació que obliga a inscriure a tots els vehicles de mobilitat personal a la Direcció General de Trànsit, tan sols s'han gestionat 9.000 sol·licituds, una xifra molt baixa que no arriba al 5% del total de patinets elèctrics que es preveu que hi ha a tot Catalunya. Bona tarda, de seguida ens centrem en el registre dels vehicles de mobilitat personal a la ciutat. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Dins el marc de la campanya contra l'edatisme que impulsa l'Ajuntament, la residència i centre de dia Francisco Padilla ha posat en marxa avui l'activitat Trencant Edemites amb l'objectiu de sensibilitzar la ciutadania envers l'edatisme i tots aquells estereotips, prejudicis i discriminacions que pateixen les persones per raó de la seva edat. La cofradia Virgen de l'Amargura ha presentat aquest cap de setmana el nou cartell de Setmana Santa, un acte que marca el compte enrere fins al tradicional processó de Dissabte Sant. Aquest serà el vuitè any que la cofradia desfilarà en processó pels carrers de Collblanc i la Torrassa.
Lo importante es que cada año podamos sacarlo con alegría, con ganas, con devoción para nuestro barrio, para nuestra ciudad.
I en esports ens centrarem en l'OSPI, que aquest cap de setmana ha aconseguit una victòria important al camp de l'Europa B per 0-3, un resultat que fa que el conjunt de Sergio Juste torni a les posicions de play-off.
Disfrutar-ho, viure el moment i treballar, fer partits serios com el que hem fet avui, jo crec que ens donarà un merder. A partir del bloc i la defensa ja atacarem i sobretot no encaixar, que era un dels objectius que teníem entre cella i cella.
Des del passat 30 de gener s'han d'inscriure a tots els vehicles de mobilitat personal a la Direcció General de Trànsit, un pas previ necessari per obtenir una matrícula i contractar una assegurança obligatòria. A dia d'avui, el ritme d'inscripcions és força baix.
Fins ara, els patinets elèctrics circulaven en una mena de buit legal pel que fa a la responsabilitat civil. Si un patinet provocava un accident, la víctima tenia molt difícil reclamar una indemnització. A partir d'ara, tots aquests vehicles han de tenir una assegurança que cobreixi els danys que puguin causar tercers, com passa amb els cotxes o les motos. Un mes i mig després d'haver entrat en vigor la nova regulació, quina és la situació a l'Hospitalet?
Fem molts controls d'aquest tipus de vehicle, així que costa trobar encara una majoria d'ells que estiguin ja amb la placa de matrícula. Hi ha de tot, hi ha molta gent que no tenia constància que fos obligatori, i hi ha molta gent que ens comenta també que ho han intentat i que han tingut problemes o no saben on trobar les dades.
Des de que es va posar en marxa la normativa, tan sols s'han gestionat 9.000 sol·licituds, una xifra molt baixa que no arriba al 5% del total de patinets elèctrics que es creu que hi ha a tot Catalunya. Des de la DGT i la pròpia Guàrdia Urbana asseguren que el tràmit és força senzill.
Han d'entrar a la pàgina web de la Direcció General de Trànsit i amb les dades del vehicle, que ja tenen a la factura que van comprar o amb el certificat, reben un PDF amb el certificat. Amb aquest PDF poden obtenir una placa de matrícula a un centre autoritzat i amb el número de matrícula contractar una pòlissa d'assegurança.
La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet fa controls regulars de patinets elèctrics. De moment, no confisca els que no han fet el registre, però sí que ho fan els casos d'excés de velocitat, per sobre dels 25 km/h. Tot i això, des del cos policial, asseguren que les infraccions que més es cometen són unes altres.
Hi ha molta gent que no és conscient del tipus de vehicle que porta, de les seves obligacions, s'ho prenen com una joguina i potser es veuen insegurs a la calçada i circulen sobre la vorera, van dues persones, porten auriculars, fan servir el mòbil i demés. O de vegades també inclús han begut una miqueta massa i desconeixen que amb un UMP tampoc poden, també estan obligats a passar el control d'alcoholèmia.
En cas de circular sense matrícula i sense assegurança obligatòria, la nova normativa contempla sancions que van des dels 200 als 800 euros.
I continuem parlant de mobilitat i és que a partir d'avui es torna a activar a l'Hospitalet la zona de baixes emissions. La crisi de Rodalies va provocar que la Generalitat suspengués fa gairebé un mes aquesta mesura que limita la circulació dels vehicles més contaminants. Ara la Generalitat dona per acabades les circumstàncies excepcionals que es van donar per la crisi ferroviària, tot i que el servei no s'ha normalitzat i Rodalies continua sent gratuïta. Amb la reactivació de la zona de baixes emissions no podran circular els cotxes més contaminants els dies laborables de 7 del matí a 8 de la nit. I a primera hora d'aquest matí, la mobilitat per entrar i sortir de l'Hospitalet ha estat força complicada degut a la vaga d'educació. Els docents han tallat la ronda de dalt i també la Gran Via a l'altura de Can Batlló, a Barcelona. Una jornada de vaga que es tornarà a repetir el proper divendres a tot Catalunya. El professorat reclama millores salarials, reducció de les ràtios d'alumnes per aula, augment de les plantilles i avançar cap a una inclusió real als centres. Els sindicats USTEC, CGT i professors de secundària han rebutjat l'acord de la setmana passada entre la Generalitat, Comissions Obreres i la UGT asseguren que és insuficient i auguren una gran mobilització aquest divendres.
Els sindicats que no hem signat l'acord, en cap cas ens hem aixecat de la mesa. Si tu estàs a favor dels interessos de les persones treballadores, no hi ha pressa possible i pensem, almenys com a USTEC, que podríem continuar negociant i arribar a un acord en millors termes que realment reverteixi la situació de crisi que estem patint en l'educació d'aquest país.
Sis mesos després de l'assassinat del jove hospitalenc Darling Menjadi, familiars, amics i veïnat han homenatjat la seva figura amb un acte al calaix de Sants Badal, a prop de la frontera entre Barcelona i l'Hospitalet. La commemoració s'ha celebrat un dia després del seu aniversari. Darling hauria fet 17 anys aquest passat dissabte. Durant la trobada s'han fet lectures en record del jove i, sobretot, s'ha demanat justícia davant la seva mort. Darling va ser assassinat la matinada del 8 al 9 de setembre després de rebre dues punyalades al voltant de l'estació de metro de Santa Eulàlia. Per aquests fets, hi ha 5 persones detingudes i la investigació judicial continua oberta. No hi haurà data de judici fins que acabi la fase d'instrucció. Dins el marc de la campanya contra l'edatisme que impulsa l'Ajuntament, la residència i centre de dia Francisco Padilla han posat en marxa avui l'activitat Trencant Edamites i que té com a protagonistes les persones ateses en aquest centre de la ciutat.
Hoy me toca a mí la conferència.
Lupi, estàs en tu prime!
Amb l'objectiu de sensibilitzar la ciutadania envers l'edatisme i tots aquells estereotips, prejudicis i discriminacions que pateixen les persones per raó de la seva edat, des de la residència i centre de dia Francisco Padilla han posat en marxa la creació d'una campanya publicitària que porta per nom Trencant Edamites. Les protagonistes d'aquesta campanya són les persones ateses a la residència i al centre de dia. Fent servir vocabulari que utilitza en l'actualitat el jovent, es fan petits curs per apropar les dues generacions i mostrar que l'edat no limita la participació en qualsevol activitat i que es pot continuar sent actives.
Tenen més de 65 anys, 80, 90 anys i a dia d'avui aquí a casa fan i participen de les activitats del barri i que aquí a casa es proposen, ja siguin de lectures, de cinema, de seguir aprenent, perquè d'això es tracta, que doncs, això de no passar en una residència doncs, deixes de formar part de la ciutat.
Aquesta activitat s'emmarca dins del programa d'accions que des del Departament d'Envelliment Actiu de l'Ajuntament s'impulsa per afavorir la participació de les persones grans de la ciutat i alhora sensibilitzar la ciutadania amb l'objectiu d'eliminar estigmes sobre la vellesa.
S'estan realitzant accions que van unes amb la col·laboració, amb la participació dels més joves, dels nens joves, a població en general i persones grans. I precisament aquesta iniciativa són persones grans que estan parlant d'una situació que pateixen en primera persona.
La Lupi i la Josefina són dues de les protagonistes d'aquesta campanya que vol apropar diferents generacions i promoure una mirada respectuosa envers l'envelliment.
Lo mismo me pasaba a mí cuando con mis abuelos, que también ellos tenían otra forma de hablar, otro vocabulario, pues ahora me pasa a mí, tengo que cambiar porque el tiempo lo trae así.
M'ha agradat moltíssim, moltíssim. No ho havia fet mai, jo com la Lupi no. No he fet mai teatre, mai, però m'ha agradat molt. Les paraules aquestes, que ja no me'n recordo, del pintallavis ni res de tot això, però m'ha agradat molt.
Des de l'Ajuntament s'està treballant perquè aquesta campanya, quan estigui finalitzada, sigui visible a través de les xarxes o d'altres iniciatives perquè la ciutadania la pugui conèixer.
Continua la instal·lació de tendals als centres educatius de l'Hospitalet. Fins aquest mes de març, l'Ajuntament ha col·locat tendals com aquest a un total de 17 centres educatius. Els últims en instal·lar-se han estat a les escoles Pep Ventura i Menéndez Pidal i als instituts Escola Puig i Gairal i Pere Lliscar. Segons informa el consistori, aquesta instal·lació de tendals continuarà en les pròximes setmanes per adaptar els patis escolars als efectes del canvi climàtic amb la creació d'espais d'ombra i evitar els danys que pot causar la radiació solar. I en el marc de la Setmana Mundial del Cervell, la Biblioteca Tecla Sala ha combinat lectura i ciència amb una conferència sobre com la lectura influeix en el funcionament del cervell.
Llegir no és només una forma d'entreteniment, sinó també una activitat que estimula diferents àrees del cervell i pot contribuir al seu bon funcionament.
Pues mira, la lectura no només facilita que puguem parlar millor, comunicar-nos millor, sinó també té efectes sobre la nostra atenció, té efectes sobre la nostra memòria, ens ajuda també a reduir l'ansietat i genera una sèrie de canvis en el nostre cervell que sabem que augmenta la nostra creativitat i la nostra capacitat d'abstracció.
A més, segons diversos estudis, la lectura podria ajudar a reduir alguns dels efectes negatius de l'ús excessiu de la intel·ligència artificial en el cervell.
La intel·ligència artificial, sobretot la generativa, el que estem veient és que canvia la manera de funcionar del nostre sistema nerviós i fa que la creativitat, per exemple, o la capacitat d'abstracció quede molt reduïda. La lectura podria contrastar els efectes deleteris negatius que té la intel·ligència artificial sobre aquestes capacitats cognitives.
Moltes vegades els estudis científics no arriben a un gran públic. Per això la doctora Radulà aposta per divulgar la neurociència a través de les xarxes socials i apropar aquests coneixements a més persones.
Si la intel·ligència artificial afecta d'alguna manera tu cerebro, pues para contrastar esto...
Una iniciativa que busca trencar la distància entre la recerca científica i la ciutadania i recordar que gestos quotidians com la lectura també poden tenir un impacte positiu en la salut del cervell.
Continua el Festival de Dansa Metropolitana a l'Hospitalet. Aquest cap de setmana l'Esbar Manresà ha presentat el seu espectacle Mil Primaveres, guanyador del Premi del Ficolomer 2024.
Com neix una revolta? Segons l'Esbar Manresà, a partir d'un descontentament compartit que creix fins a convertir-se en una experiència col·lectiva.
Mil Primaveres és un espectacle de dansa arrel, al carrer. Avui, per qüestions de pluja, ho hem de fer en tancat, que investiga sobre la revolta, sobre el carrer, com sortim al carrer en una revolta, com ocupem aquest espai, que el tenim com molt abandonat ara, actualment.
Mil Primaveres forma part del Festival de Dansa Metropolitana i és el quart que celebra el nostre municipi. Es tracta d'una dansa d'arrel tradicional, però amb una mirada contemporània, format per 8 intèrprets i 2 músics en directe.
Doncs és un privilegi, és la primera vegada que ens han agafat a la dansa metropolitana. A més, venim d'haver guanyat el Premi del Ficolomer. Per nosaltres és una ocasió única, no? Com a Esbar normalment no tenim accés a aquests circuits de dansa professional.
L'Esbar Manresà, fundat l'any 1909, és el segon esbar en actiu més antic de tota Catalunya.
A part d'aprofitar arrel de dansa catalana, que també és molt interessant, que no perdem les arrels, però sí donar un punt més de projecció amb el que la quotidianitat i el segle XXI està portant i que a través de la dansa podem reivindicar i posar-ho a plaça en aquest cas.
El Festival de Dansa Metropolitana d'enguany continuarà fins al 22 de març en teatres i carrers dels 12 municipis de la regió metropolitana.
La Cofradia Virgen de l'Amargura ha presentat aquest cap de setmana el nou cartell de Setmana Santa. D'aquesta manera comença el compte enrere fins la tradicional processó de Dissabte Sant.
La Cofradia Virgen de l'Amargura ha inaugurat els actes de Setmana Santa amb la presentació del cartell d'enguany. Aquest cop, el protagonista de la imatge és Jesús, una de les figures imprescindibles d'aquesta celebració que commemora la passió, la mort i la resurrecció de Crist.
El motivo este año del cartel es el Cristo, pero no porque sea el titular siempre va a salir Cristo. Siempre variamos, un año sale la Virgen y un año sale el Cristo. Son las dos imágenes que tiene la hermandad desde el año que se fundó, que fue en el 2014. Primero fue la Virgen y después seguidamente compramos el Cristo. Y para nosotros fundamentalmente el patrimonio más grande que hay es las dos imágenes, claro.
L'autor de la imatge de Crist, que la confraria va estrenar el 2022, és l'escultor sevillà Juan Manuel Montaño. Juntament amb la Verge, són dues imatges de gran valor pels feligresos i per les veïnes i veïns del barri, que aquest diumenge han omplert la parròquia de la Mare de Déu dels Desemparats per veure el nou cartell. Aquest serà el vuitè any que la cofradia Virgen de l'Amargura desfilarà en processó pels carrers de Collblanc i la Torrassa, una cita que els germans esperen amb moltes ganes.
Con alegría, con ganas, con devoción, para nuestro barrio, para nuestra ciudad. Yo creo que es fundamental. La Semana Santa es una cultura que como todas las cosas, ¿verdad? Hay quien que creerá, quien no crea. Bueno, eso es, cada uno tiene libertad de expresión para expresar lo que quiera. Pero nosotros somos gente de andaluces, de padres andaluces, y lo rago que nos van dejando, ¿no?
La processó de dissabte sant començarà a les 11 del matí al local de la confraria i passarà per la residència del carrer Santiago Apòstol, l'església de Mare de Déu dels Desemparats i la plaça Espanyola. A més de les veïnes i veïns del barri, el seguici comptarà amb la participació de les més de 400 persones que formen part de la confraria.
Andrés, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Aquest cada setmana, victòria i bon partit de l'Hospi.
Ja tocava que l'Hospi guanyés. Victòria 0-3 davant de l'Europa B, bon partit del conjunt de Sergio Juste, que d'aquesta forma torna a les posicions de play-off. Aquest 0-3 al nou Sardenya, que va permetre que a aquest Hospi irregular fins avui, doncs tenir aquests 3 punts que li permeten, insistim, entrar dins dels 5 primers. Aquest és el primer gol de Flavio Ribeiro, minut 2. Això, evidentment, doncs, posava molt de cara al partit per al conjunt riberenc, que pateix molt quan rep un gol en primera instància. Sempre que l'Hospi marca, doncs, sembla que la cosa es controla més. Sí que és cert que l'Europa va estar bé també, sobretot a la primera part, va tenir ocasions, va tenir aquest gol anul·lat també durant aquests primers 45 minuts, i ja a la segona part, minut 55, arribava al 0-2, anotat per Ignasi Kerr, 14 gols porta ja el davanter de l'Hospi en aquesta competició, 9 amb la samarreta del conjunt riberenc. Amb el 0-2 l'Europa va tenir alguna ocasió, és veritat que bastantes menys que la primera meitat, i ja quan estava ja el partit en temps afegit arribava el 0-3 marcat per Javi Serra. Bona pressió de l'extrem i després, doncs, definició perfecta davant del porter de l'Europa B. 3 punts d'or de l'Hospi, que d'aquesta forma torna a play-off, puja a la cinquena posició.
Guanyar partits d'aquesta categoria és molt difícil i res, ara entrarem, quan entri al vestuari, que daré un salt que els aixecaré tots i res, disfrutar-ho, viure el moment i treballar, fer partits serios com el que hem fet avui. Jo crec que ens donarà un merder. A partir del bloc i la defensa ja atacarem i sobretot no encaixar, que era un dels objectius que teníem entre cella i cella.
A la tercera FEB masculina de bàsquet, derrota cruel del Sandà Electroclima Bàsquet Club Tecla Sala, 95-100 contra el Cornellà. A la segona pròrroga va caure el conjunt de Cristian Gómez. Amb aquesta cistella, en aquest moment el partit estava 79-76 a favor de l'equip col·legial, de l'equip hospitalenc, i amb aquest triple aconseguia empatar el Club Bàsquet Cornellà. Després ho intentava, tenia un últim intent al Tecla Sala per intentar guanyar el partit, no ho aconseguia, i sí que és veritat que els temps extras, sobretot evidentment el segon, va estar millor el Club Bàsquet Cornellà. Segurament una miqueta més fresc va arribar l'equip visitant els darrers instants, i això, doncs, va permetre finalment, doncs, superar el Tecla Sala per 95-100. El Tecla, de totes formes, continua fora de la zona de descens. Falten 4 jornades, el conjunt de Cristian Gómez és quart per la cua, fora del descens, però sí que és veritat que, evidentment, falten només 4 jornades, necessita sumar alguna victòria més per tal de tancar aquesta salvació. 95-100, derrota cruel del Bàsquet Club Tecla Sala.
Molt dura, una derrota duríssima. Hem anat guanyant de 18 punts, 2 pròrrogues, res a dir de l'actitud dels jugadors. L'hem perdut nosaltres, l'hem perdut per petits errors. Les dues pròrrogues han sigut per perdonar 2 triples alliberats d'ells. I, bueno, ara mateix molt dur.
Qui s'hi va guanyar va ser el Cerdà Sever Hospitalet, que necessitava la victòria sobretot per recuperar mínimament les sensacions després de la derrota de la setmana passada contra el Mollerussa, derrota dura de pair pel conjunt d'Òscar Navarro. Necessitava un bon partit, necessitava guanyar, i el cert és que segurament va fer un dels millors duels, un dels millors enfrontaments de la temporada, el Cerdà Sever Hospitalet, que va guanyar una pista complicadíssima, la pista del quart classificat, per 75 a 94 en aquesta pista del Valls, amb aquest home, Nil Baqués, com a un dels més destacats del conjunt d'Òscar Navarro. Nil Baqués, autor de 15 punts i 26 de valoració, tot i que la victòria va ser molt coral, amb molts jugadors anotant. També va anotar Víctor Castelló amb 14 punts, Arnau Tarrida 13, David Fondeu, Antoni Jaume Vicenç 13, Àngelo Alexandre 12, i tot això amb la baixa de Gerard Sevillano. Per tant, bon partit del Cerdà Sever Hospitalet, bona victòria, que d'aquesta forma consolida la tercera posició.
No, sabem que ho tenim complicat. La derrota la setmana passada contra el Mollerussa ens ha castigat molt. Però bueno, som conscients de que queden uns quants partits, que al final nosaltres ja no hem de mirar els rivals, hem d'anar a guanyar cada setmana, i si després quedem primers, segons o tercers, doncs serà el que serà, ens trobarem una eliminatòria que serà dura contra l'altre grup, i per tant ja deixar de mirar el que fan els altres equips i centrar-nos en arribar el millor possible a aquestes fases.
I qui s'ha complicat una mica el seu futur és l'Hospitalet Pioners, després d'aquesta derrota d'aquest cap de setmana, 0-20 davant dels Badalona Dracs, i ara mateix el conjunt de Víctor Martín, que no té ni molt menys assegurada la permanència. De fet, ha d'intentar, dintre de dues setmanes, quan jugui contra Mallorca Voltors, que és el següent partit de l'Hospitalet Pioners, ha d'intentar sí o sí sumar alguna cosa a l'Hospitalet Pioners per tal de no caure en el descens, no caure a l'últim lloc de la seva conferència. Contra Badalona Dracs, el partit va començar amb aquesta errada de l'atac de Pioners i el posterior touchdown del conjunt badaloní, i a partir d'aquí va ser molt complicat per l'Hospitalet Pioners poder aconseguir alguna cosa positiva del partit. L'atac és veritat que està fallant molt, la defensa està funcionant molt millor, i clar, quan l'equip rival s'avança, a l'Hospitalet Pioners li costa molt poder remuntar, i sobretot amb les condicions climatològiques del passat dissabte. Va ploure moltíssim a l'Hospitalet Nord, i això va fer que el partit fos molt pesat. Derrota 0-20, i l'Hospitalet Pioners que ha d'intentar d'aquí 15 dies empatar o guanyar a Mallorca Voltors per tal de no perdre la categoria.
Estem tenint un any complicat en general, sobretot ofensivament, i bueno, quan tenim aquest tipus de condicionants meteorològics, ja és el tercer partit així d'aquesta temporada, pues costa córrer, costa passar, costa tot, i bueno, al final pues hem competit. Estic content amb el treball de l'equip, i els he dit, estava molt orgullós d'ells per com havien competit, la defensa ho ha fet molt bé, i bueno, ens hem mantingut en el partit com hem pogut, i bueno, a seguir treballant.
Doncs com cada dilluns, tot això i més, a una nova edició de l'Elia Canjo. Que vagi molt bé, Andrés, i gràcies.
Gràcies, Montse.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí, i avancem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Un mes i mig després d'haver entrat en vigor la nova regulació que obliga a inscriure tots els vehicles de mobilitat personal a la Direcció General de Trànsit, tan sols s'han gestionat 9.000 sol·licituds, una xifra molt baixa que no arriba al 5% del total de patinets elèctrics que es creu que hi ha a tot Catalunya. Dins el marc de la campanya contra l'edatisme que impulsa l'Ajuntament, la residència i centre de dia, Francisco Padilla ha posat en marxa avui l'activitat Trencant Edamites, amb l'objectiu de sensibilitzar la ciutadania envers l'edatisme i tots aquells estereotips, prejudicis i discriminacions que pateixen les persones per raó de la seva edat. La cofradia Virgen de l'Amargura ha presentat aquest cap de setmana el nou cartell de Setmana Santa, un acte que marca el compte enrere fins la tradicional processó de Dissabte Sant. Aquest serà el vuitè any que la cofradia desfilarà en processó pels carrers de Collblanc i la Torrassa. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.